atenció a aquesta xifra que ens arriba en plena onada de fred. L'ONG Save the Children alerta que més de 240.000 infants catalans que viuen en cases que no poden mantenir la temperatura adequada, per tant, passen fred. L'entitat alerta que això provoca que els nens tinguin més problemes de salut i un pitjor rendiment a l'escola.
Això passa habitualment en llars en situació de vulnerabilitat que no posen la calefacció perquè no poden pagar la factura o que la posen menys del que haurien per evitar factures que no poden assumir.
De fet, ja en el darrer informe FOES elaborat per Càritas ja s'alertava que a tot Espanya 3 de cada 10 famílies no podien assolir unes condicions de vida dignes perquè no tenien ingressos suficients. L'informe de FOES avisava també que 6 de cada 10 llars havien reduït el consum de electricitat, aigua o calefacció i que un 22% havia demanat ajudes per poder pagar els seus subministraments bàsics.
I tornant a les dades d'avui publicades per Save the Children, diuen que a tot l'estat el 13% de nens i nenes passen fred. Per això l'entitat ha criticat que el bo social no està arribant a totes les famílies que el necessiten i avisa que això provoca problemes de salut, respiratoris també, però també de salut mental, absentisme escolar i pitjor rendiment a les aules.
Davant d'aquestes dades de la darrera enquesta de condicions de vida, volem parlar-ne més detalladament i per això podem saludar avui a la Mireia Recasens. Ella és portaveu de Save the Children. Mireia, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Aviam, quina ha estat la causa que ha portat aquesta situació?
Bueno, nosaltres sobretot el que volem fer és que en plena onada de fred doncs alertar, no?, que hi ha aquests nens i nenes a Catalunya, actualment 240.000, més de 240.000, doncs, que viuen en llars que no poden mantenir una temperatura adequada. I això doncs, són llars en situació de vulnerabilitat. El que han portat aquí doncs, és que la vida s'encareix, el preu de l'energia també, i les famílies en situació de vulnerabilitat són les que ho pateixen més en aquest sentit.
Mm-hmm. Que la pobresa va per barris, vull dir, és una cosa evident, ja ho sabíem, però en aquest cas hi ha algun tipus de famílies que ho pateixin més que altres?
Són sobretot les famílies que venen en situació de vulnerabilitat, ja sigui en qualsevol barri, són les famílies doncs, que estan més empobrides. En aquest sentit, nosaltres a Save the Children treballem amb famílies a diferents barris de Barcelona i veiem doncs, que hi ha hagut un augment d'aquestes llars doncs, que no poden mantenir una temperatura adequada. I com sempre, els nens i les nenes són els que en surten més malparats, perquè són els que ho pateixen més. I en aquest sentit, doncs, nosaltres posem damunt la taula aquestes dades perquè a vegades necessitem, no?, tenir una foto global, unes dades que ens diguin, doncs, escolta, això està passant, hem vist un increment de l'11 al 17% dels nens i nenes que viuen en llars doncs, on es passa fred. Hi ha nens i nenes doncs, que porten l'abric a casa. Hi ha famílies que no tenen calefacció o hi ha famílies que, tot i tenir-ne, doncs no la poden encendre. Parlem d'aquesta pobresa energètica amagada, no?, que s'infrautilitza doncs, els serveis d'energia doncs, perquè no el poden assumir les despeses, no? Els arriba una factura de la llum desorbitada i, òbviament, doncs no hi poden fer front. I per això doncs, volíem posar una mica... Estem en plena onada de fred, tots quan estem a casa doncs, intentem estar amb escalfor, no? Doncs hi ha llars que no ho poden fer i que moltes vegades el que passa és que han de triar entre vaig a comprar menjar o encenc la calefacció. I, òbviament, doncs, a trobar-te en aquesta situació és el que volem denunciar des de Save the Children.
Tot això són famílies que tenen uns ingressos mensuals fixes? Són famílies que depenen de subvencions públiques? És a dir, són famílies que tenen salaris i no arriben per pagar aquestes factures?
I pot haver de tot. Són famílies que tenen salaris i no arriben, perquè, com comentava, doncs el nivell de vida s'ha encarit. Parlem doncs, d'aquesta inflació desorbitada i, òbviament, la vida és molt més cara. Tu te'n vas al mercat i veus els preus i ho veus, no? A la cartera es afecta molt més. Llavors, són famílies que poden tenir salaris més baixos, són famílies també que potser doncs, no tenen feina, i depenen de les ajudes també, hi ha aquests casos d'aquestes famílies.
Mm-hmm. Comentaves que principalment qui pateix això són els nens i nenes, no només a banda de passar el fred que passen a casa, això fora de casa també porta unes conseqüències. Quines són?
Sí, nosaltres el que posem damunt de la taula són aquestes conseqüències de la pobresa energètica en la infància, que són tres, no? O sigui, les conseqüències que pot tenir primer en la salut dels infants, tant física com mental, perquè no només parlem de que poden haver-hi un augment dels problemes respiratoris, sinó que també hi poden haver impactes en la salut mental, perquè l'estrès financer que es viu a casa, l'endeutament, doncs tot això pot afectar a la salut mental dels més petits i petites. També parlem de l'impacte que això pot tenir a l'educació, perquè, òbviament, un nen que no té les necessitats bàsiques cobertes, que té fred o que té calor, doncs està molt més nerviós, està molt més neguitós, no pot assolir de la mateixa manera els coneixements que li estan explicant. O sigui que patir pobresa energètica pot afectar tenir un rendiment escolar més baix. Perquè, òbviament, si el nen arriba a casa i no només no té una temperatura adequada, o sigui, que passa fred, sinó que a més, doncs, per exemple, no té llum o té una restricció de llum, no pots fer els deures per ell mateix, això ja és una inseguretat que li crea, no?, de no puc arribar a on vull arribar. I per això, doncs, les escoles, i en aquest cas, doncs, la xarxa que fem, no?, amb entitats socials també, doncs el que s'ha de fer, les prioritats no és tant que aprengui a llegir o escriure, no?, el currículum, sinó, doncs, a buscar maneres d'ajudar-lo.
I tot això, com es pot revertir aquesta pobresa energètica? Què creieu des de Save the Children que s'hauria de reforçar des de les institucions?
Bé, nosaltres el que diem sobretot és que el que fa falta és convertir en permanents les ajudes temporals d'emergència, o sigui que no només siguin temporals, sinó que siguin permanents. També el tema del bo social, doncs el bo social té unes limitacions perquè es tracta d'un tràmit que és complex i pel qual es necessita molta documentació i això és un escull per a moltes famílies en situació de vulnerabilitat. També només s'hi pot acollir si està en el mercat regulat. I també hi ha una limitació de consum, no? O sigui, que hauria d'haver-hi aquesta reforma del bo social perquè s'atorgui automàticament a les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat. I també, doncs, òbviament que es tingui en compte el cost de vida en cada territori, perquè no és el mateix un territori o un altre, per tant, això s'hauria de tenir en compte. I el que sí que valorem positivament aquí a Catalunya, per exemple, doncs hi ha una llei pionera per prohibir talls en el subministrament i això sí que s'ha de dir, no? Que hi ha aquest cas positiu que tenim aquí a casa nostra, que es prohibeixen doncs, els talls de subministrament de llum i gas a les famílies en situació de vulnerabilitat. Mm. Això seria una mica el que demanem doncs, des de Save the Children. Mm.
Mira, d'altra banda, ahir mateix es presentava aquest acord de pressupostos entre el govern pactat amb el PSC, no? I entre altres mesures hem vist que hi ha una partida, per exemple, per destinar 50 milions d'euros a la rehabilitació d'edificis per a la millora de l'eficiència energètica, per exemple, en entorns de vulnerabilitat econòmica. Més enllà de si serà suficient o no aquesta mesura, li volia preguntar, aquestes famílies després tenen accés a aquestes ajudes que dona el govern per millorar els seus edificis?
Clar, això no t'ho puc dir perquè no tenim en aquest estudi vist això, però sí que és veritat que el tema de la rehabilitació dels edificis és una visió més a mitjà i a llarg termini que nosaltres també doncs apostem per això, no? Que tingui un criteri d'equitat i d'accessibilitat. I, òbviament, millorant l'eficiència energètica de les cases, doncs es millora la pobresa energètica. Per tant, és un bon inici en aquest sentit doncs, que es pensi també no només ara, al present, sinó més a llarg termini doncs, per fer aquesta rehabilitació.
D'altra banda, Mireia, ja per acabar, i si que ho reflexeu en el vostre informe, feu un recull de com gestionen altres països del nostre voltant, no aquesta pobresa energètica. Què es fa diferent a Europa que no es fa aquí a Espanya i per què aquestes mesures no es podrien traslladar aquí?
Sí, nosaltres el que hem fet una mica doncs, és els casos d'èxit que hi ha a Europa, no? I sí que és veritat que la majoria de casos que hi ha als nostres, aquí a Europa, no? Els països que hi ha al voltant, doncs sobretot és amb el tema de lluitar per els sobrecostos que suposa aquesta energia. Per exemple, hi ha un cas a Portugal que el que fa és l'autominització i coordinació institucional, que això sobretot nosaltres sempre diem el tema de la burocràcia, que és molt complicat per les famílies que viuen en situació de vulnerabilitat. O sigui, que això ho hauríem de solucionar, no? Per això demanem que sigui més fàcil poder accedir a aquestes ajudes. I quan parlo del bo social, també parlo de la renda garantida de ciutadania i de l'ingrés mínim vital. I també hi ha a Irlanda, per exemple, parlaves del tema de la rehabilitació de vivendes, doncs que a Irlanda és una prioritat que es rehabilitin les vivendes quan ja hi viuen menors de 12 anys amb problemes respiratoris, per exemple. Són casos d'èxit que sí, no es podrien aplicar aquí. Llavors, simplement amb el que tenim, nosaltres ara mateix amb el que tenim, és el que diem. Tenim el bo social que s'hauria de reformular perquè això està funcionant, òbviament, a les famílies que ho necessiten. Tenim també damunt de la taula doncs, aquesta rehabilitació d'edificis, o sigui que això es pot fer. Llavors, simplement es tracta amb el que tenim ara, millorar-ho perquè això arribi a les famílies en situació de vulnerabilitat.
Doncs Mireia Recasens, portaveu de Save the Children a Catalunya, gràcies per ampliar-nos avui aquestes dades que hem conegut, no?, d'aquests 241.000 nens que viuen en llars que no poden mantenir una temperatura adequada a l'hivern. Gràcies i bona tarda.
Gràcies a vosaltres.